Nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social que fa caure l'atur a nivells de l'any 2008. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Fa 15 anys que no es veien unes xifres d'atur com les que han donat a conèixer avui el govern espanyol. Catalunya ha tornat a batre el rècord d'afiliats a la Seguretat Social el mes de maig i la xifra de persones sense feina s'ha reduït una altra vegada fins a convertir-se en la més baixa des de l'any 2008. Així doncs, al detall, el mes passat es van crear 40.500 nous llocs de feina i el total de catalans que cotitzen cada dia ja supera els 3,7 milions, o el que és el mateix, un 1% més dels que cotitzaven l'abril passat. Unes xifres que en un context com l'actual s'han de celebrar perquè en un any a Catalunya estan treballant 116.000 persones més que ara fa un any. Una altra cosa és si arriben a final de mes o no, però almenys la feina no falta. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Bones xifres a Catalunya i bones xifres també a la resta de l'Estat.
L'afiliació mitjana a la Seguretat Social ha superat per primera vegada a la història els 20,8 milions de persones després de sumar-ne 200.400 al maig. Aquest repunt ja és de gairebé el 3% si es compara amb el mes de maig de l'any passat. Pel que fa a les persones que busquen feina a tota Espanya, la llista s'ha reduït en poc més de 49.000 persones. Això, així doncs, ara a tot Espanya hi ha 2,7 milions d'aturats, la xifra més baixa, com dèiem, en un mes de maig des del 2008.
Unes dades de les quals el govern espanyol treu pit. A pocs dies de començar la campanya electoral pel 23J, les valorava aquest matí la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño.
El mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación, con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes.
També des de Catalunya han llançat les campanes al vol. Des del Departament de Treball celebren que la sequera no hagi afectat el mercat laboral. És Enric Vinaixa, secretari general de Treball.
Hem d'estar especialment amatents, doncs, a l'afectació que pugui tenir. Però amb les dades, insisteixo, amb les dades que tenim del mes de maig, no pren rellevància ni en afiliacions ni en contractacions.
D'altra banda, mirant al Parlament de Catalunya, els socialistes van a per totes i proposaran a la diputada Assumpta Escarp com a nova presidenta de la cambra després de la retirada d'Escó a Laura Borràs de Junts.
Doncs sí, així ho va decidir per unanimitat el grup parlamentari. Així ho ha decidit, volíem dir, per unanimitat el grup parlamentari en una reunió aquest matí. Els socialistes, principal grup de la cambra, porten des de novembre reclamant que es posi solució a la situació d'interinitat que tenia la presidència.
Així doncs, mirada posada divendres que ve, d'aquí una setmana hi haurà un ple extraordinari per triar el relleu a la presidència del Parlament. De moment, els noms que ja són a la taula, com dèiem, el de la socialista Assumpta Escarp i el de Joan Carles Gallego, la proposta dels comuns, per ara sembla que un acord entre Esquerra i Junts està ben lluny de prosperar. I a Barcelona, molt pendents encara del recompte de vots que està fent la Junta Electoral des de les 10 del matí per veure si Ada Colau aconsegueix prendre-li un regidor al PSC. Per tant, els comuns passarien a ser segona força. I entre aquesta espera, els partits fan de les seves per mirar de tancar pactes.
El PSC dona gairebé per trencades les converses amb Esquerra i ja no veu factible un tripartit amb Junts, mentre que Xavier Trias encara té esperances. Els comuns, de la seva banda, pressionen per fer un pacte progressista amb socialistes i republicans.
I sobre les eleccions generals del 23 de juliol, l'exconseller d'Economia del govern, Jaume Giró, ha renunciat a presentar-se a les primàries de Junts per Catalunya per ser l'home fort del partit a Madrid. Ho ha fet, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, a petició de Puigdemont i de Turull.
Tant un com l'altre m'han fet saber que consideren que en aquest moment no és el més oportú, no és el millor, no és el més convenient obrir unes primàries en el partit.
Així doncs, amb Giro llançant la tovallola, Míriam Nogueras apunta a ser la candidata de Junts a Madrid. Avui també en el bloc dels esports us explicarem l'última hora del Barça femení, que demà a les 4 disputa la final de la Champions contra el Wolfsburg. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hi ha en marxa la roda de premsa de Jonathan Giraldez i algunes de les jugadores, i d'aquí mitja hora les blauran atrepitjaran l'escenari de la final amb el dubte de si Oshoala podrà jugar aquesta última eliminatòria que les podria portar a guanyar la seva segona orelluda de la història del club.
I la Federació de Penyes de l'Espanyol fa una crida a tots els aficionats blanc i blaus a vestir de negre en el partit contra l'Almeria de diumenge a Cornellà.
Ho faran com a protesta pel tracte arbitral que han rebut en els partits contra l'Atlètic de Madrid i el València, que consideren que han tingut molt a veure amb el descens del primer equip a segona divisió.
I avui la formació cultural està marcada pels Premis Nacionals de Cultura, el cantautor Joan Manel Serrat, el pintor Joan Pere Viladecans, la pallassa Alba Sarraute, la traductora Dolors Udina i el festival Eufònic han rebut ara fa poca estona aquesta distinció. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aquests guardons són la distinció cultural més important que dona el govern i s'atorguen cada any a 5 personalitats o institucions que hagin contribuït a la creativitat. L'acte de lliurament de la 15a edició dels Premis ha acabat fa poca estona al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
I després d'això, avui és divendres i, per tant, arriben noves cançons. Al final del programa repassarem les estrenes musicals que a casa nostra avui venen encapçalades pel nou tema de la Ludwig van. Borda publica El meu amor se n'ha anat de vacances. És el primer avançament del nou disc, que ja té data de sortida. Serà el 20 d'octubre. També posarem el play al final del programa el nou tema de la Clara Pella, del Ran 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 i el nou disc de Bob Dylan. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Veiem quin temps arriba aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua molt semblant a la d'aquests últims dies. Matins relativament tranquils, però a partir de mig matí ja han començat a tenir alguns ruixats a punts de les comarques del Pirineu i al llarg de les properes hores aquests ruixats guanyaran terreny, afectaran punts del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya Interior i també alguns punts del prelitoral, localment amb una certa intensitat. I no descartem que algun ruixat pugui arribar de forma puntual a alguns punts de la costa. De cara al cap de setmana es manté la mateixa tònica. Matins bastant tranquils, amb clarianes, amb sol, especialment cap a la costa, però a l'interior, al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, ruixats i tempestes a partir de migdia o primeres hores de la tarda, amb unes temperatures que tant dissabte com diumenge es mantindran molt semblants a les d'avui, màximes entre els 24 i els 29 graus aproximadament.
L'atur ha tornat a batre el rècord d'afiliats a Catalunya durant el mes de maig i la xifra d'aturats s'ha reduït de nou fins a la més baixa dels últims 15 anys. El maig ha acabat a Catalunya amb 3,7 milions de treballadors cotitzant a la Seguretat Social. És la xifra més alta de la sèrie històrica d'aquest mes. Durant el maig es van crear 2.692 feines i fa que la xifra de persones que estan a l'atur a Catalunya sigui ara de 336.100 persones. En comparació amb el maig del 2022, hi ha gairebé 12.000 aturats menys.
El conjunt de l'estat d'atur ha baixat en 49.260 persones a tot Espanya, un 1,7% menys que l'abril. D'aquesta manera, ara hi ha més de 2.740.000 aturats.
Unes dades que han celebrat la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, remarcant que les dades d'atur i d'inflació del maig i d'afiliació de la Seguretat Social del maig, volíem dir, demostren la fortalesa de l'economia espanyola.
El mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación.
Dades històriques de l'atur que també han estat valorades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dient que la millor Espanya és la que té 20,8 milions de treballadors per primera vegada en tota la història. Sánchez ha assegurat, a través d'una piulada a la xarxa social de Twitter, que la disjuntiva ara és escollir entre la millor Espanya o la pitjor dreta. Per tant, el govern espanyol, que aprofita per fer campanya amb aquestes xifres, i pel que fa a la valoració del govern català, diuen que la confiança en les relacions laborals s'ha instal·lat a Catalunya i diuen també que les xifres marquen una evolució de l'ocupació molt positiva al país.
El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, destaca que Catalunya està encadenant 3 mesos seguits amb rècord d'afiliacions.
Per tercer mes consecutiu, un rècord d'afiliació a Catalunya. I en segon lloc, i no menys important, Catalunya manté el lideratge en llocs de treball. Aquests dos factors ens estan posant damunt de la taula, ens estan donant la visió que el món del treball a Catalunya progressa molt adequadament, molt positivament.
Vinaixa també ha destacat que ara per ara les dades disponibles no mostren cap impacte de la sequera en xifres d'ocupació.
Qui també fa una lectura positiva d'aquestes dades d'atur són els sindicats Comissions Obreres i UGT, que han aplaudit que la xifra de persones cotitzant i de contractes indefinits no pari de créixer més rere més gràcies a la reforma laboral. Tot i això, alerten atenció que a Catalunya hi ha més de 116.000 persones que no cobren cap prestació per estar desocupades i la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors va en augment.
El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera, s'ha felicitat per les dades d'ocupació perquè considera que són una mostra de la millora continuada de l'economia.
Dades que són històriques, dades que són especialment positives pel que fa també la qualitat de l'ocupació, amb un 47,1% de la contractació que s'ha realitzat el mes de maig, que ha estat contractació indefinida i que s'inscriu en una millora gradual, en una millora continuada també de l'economia, on, recordem, Catalunya des de fa 2 anys supera el que és la mitjana de la zona euro pel que fa al creixement econòmic.
I des d'UGT, que demanen augmentar els salaris per fer front a aquesta pèrdua de poder adquisitiu que estan patint els treballadors, és Núria Gilgado, secretària política del sindicat.
Cal aplicar polítiques actives d'ocupació que siguin eficients, doncs, per aconseguir que les persones que estan en situació d'atur puguin aconseguir una feina. I l'altra assignatura pendent és la pujada dels salaris. És absolutament necessari pujar els salaris, fer que la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores acabi.
I què diuen els empresaris? Doncs més aviat al contrari. Des de la patronal Pimec no fan una lectura tan positiva d'aquestes xifres d'ocupació i adverteixen que la caiguda del nombre d'aturats al mes de maig, coneguda aquest divendres, és, de fet, la pitjor dada dels últims anys.
Així ho ha defensat el secretari general de la patronal catalana, Josep Ginesta, que remarca que en el 5è mes d'anys anteriors la reducció s'havia situat al voltant de les 10.000 persones i aquest any ha sigut d'uns 2.600 desocupats.
Malgrat les empreses segueixen creant llocs de treball en el nostre país, malgrat seguim resistint creant llocs de treball i reduint l'atur, tenim la reducció de l'atur, la pitjor reducció de l'atur en un mes de maig dels darrers 10 anys. I aquesta és la realitat objectiva, la realitat objectiva.
Ginesta ha assegurat amb tot que el percentatge de desocupats a Espanya triplica el d'altres economies europees i diu que no acceptaran que s'instal·li el mantra que és bo mantenir un atur estructural al voltant del 10%.
Estel migdia.
A tota banda, mirem ara com avancen les negociacions pel futur govern de Barcelona, perquè sempre que la cosa es complica, Xavier Trias aposta per governar amb el PSC i Esquerra i apartar d'aquesta manera Ada Colau de l'alcaldia. El guanyador de les eleccions municipals a Barcelona i candidat de Junts a l'alcaldia ho ha dit aquest matí en declaracions a Ser Catalunya.
Que el que té sentit és que nosaltres, amb Esquerra i amb el PSC, siguem capaços de fer un acord de govern fort i que això ens permeti governar, pues, amb força a la ciutat de Barcelona, que és el que necessita.
En canvi, el Partit Socialista dona gairebé per trencades les converses amb Esquerra i ja no veu factible un tripartit d'Esquerres. Tot i això, el partit manté que Jaume Collboni es presentarà com a candidat a l'alcaldia i per ara no contempla un govern a tres amb Junts i Esquerra, com escoltàvem, proposa Xavier Trias. Marxem cap a la seu de la Federació del PSC a Barcelona i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El partit enterra la proposta de Xavier Trias de fer un govern a tres amb el PSC i amb Esquerra i manté que Jaume Collboni es presenti a l'alcaldia, tot i ja donar per fet que no tindrà el suport dels republicans. La portaveu de les negociacions, Laia Bonet, carrega contra Ernest Maragall per prioritzar l'eix nacional.
Esquerra Republicana opta per tornar a la política de blocs i ho fa molt clarament amb aquesta decisió. El PSC, malgrat tot, treballarà per seguir superant aquest marc a Catalunya després de tants i tants anys de procés, perquè estem absolutament convençuts que és el que toca fer.
Per aquesta opció, el PSC contempla continuar les converses amb el Partit Popular perquè investeixi Jaume Collboni amb el suport extern dels comuns.
Gràcies, Judit. I precisament des dels comuns, l'actual regidora Janet Sanz pressiona Esquerra i PSC per fer aquest pacte progressista. A través d'un missatge a les xarxes socials, la número 3 dels comuns a Barcelona diu a socialistes i republicans Catrín, si prefereixen un govern d'esquerres o un governat per Xavier Trias, on, segons Sanz, hi haurà barra lliure de pisos turístics i hotelera, ampliació d'aeroport, catifes vermelles als fons voltors i retallades en serveis públics. I, per cert, que ho dèiem abans, a partir de les 10 del matí ha començat a la Ciutat de la Justícia el recompte definitiu de vots de les eleccions municipals a Barcelona, que pot ser clau perquè només 141 vots van separar Jaume Collboni, que és el segon d'Ada Colau. El recompte revisa actes i vots nuls, que hi pot allargar-se, per tant, fins dilluns, Pere.
Doncs sí, Colau podria guanyar un regidor i superar, per tant, Jaume Collboni, que va ser segona força. L'escrutini de diumenge va acabar amb 141 vots de diferència entre els socialistes, que van obtenir 10 regidors, i els comuns, que van quedar tercers amb 9 escons, amb 9 regidors. Després de detectar-se incidències en algunes meses electorals, els resultats es van impugnar i avui la Junta Electoral donarà els definitius.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ara és un quart de 3 de la tarda. Més qüestions. Obrim ara bloc de les eleccions generals del 23 de juliol. L'exconseller d'Economia del govern català, Jaume Giró, no es presentarà finalment a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la formació a Madrid. Després que s'hi postulés dimarts, Giró ha explicat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que l'expresident Carles Puigdemont i el secretari general de Junts, Jordi Turull, li han fet saber que obrir ara unes primàries no és el que més convé.
No és el millor, no és el més convenient obrir unes primàries en el partit en un moment en el que d'una banda s'estan constituint els ajuntaments i s'estan decidint moltes alcaldies i d'altra banda s'està treballant per un front comú independentista a Madrid.
Malgrat tot, Giró continuarà formant part de l'executiva de Junts.
Doncs sí, Giró també reconeix que té una visió pròpia sobre el paper que el partit hauria de tenir a Madrid, de negociació intel·ligent, diu, però alhora recorda que és una visió compartida a militants i votants. Així doncs, l'actual portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, és ara l'única candidata per a les primàries. Giró li ha desitjat molta sort i li ha traslladat que comptarà amb tot el seu suport pel que pugui necessitar.
I qui tampoc serà a les llistes d'aquestes eleccions és l'actual ministre de Consum, Alberto Garzón. Garzón seguirà liderant Izquierda Unida i col·laborarà, ha dit, amb Yolanda Díaz per impulsar la plataforma Sumar.
El ministre de Consum, que considera que la nova etapa impulsada per Sumar necessita nous perfils per a ser a la primera línia, però, això sí, assegura que volcarà la seva experiència en el projecte electoral de Díaz.
I, per cert, que encara sobre aquestes eleccions generals, ho hem sabut aquest migdia, i és que Pedro Sánchez ha renunciat a fer el discurs de l'Eurocambra al mes de juliol, que coincidiria, per tant, al mig de la campanya electoral. Recordem que aquestes eleccions coincideixen en el temps just en el moment en què Espanya agafa la presidència rotatòria de la Unió Europea.
I d'aquesta manera, el president del govern espanyol, que no viatjarà la segona setmana de juliol a Estrasburg per dirigir-se al Parlament Europeu, tal com estava previst, ja que és una tradició que el cap de govern del país que assumeix la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea expliqui als eurodiputats les prioritats per al semestre i les seves principals línies d'actuació, però aquest any el ple de l'Eurocambra coincideix que amb la campanya electoral espanyola, només 10 dies abans d'aquesta votació, s'hauria de posposar i, per tant, per aquest motiu, conjuntament amb el Parlament Europeu, s'ha decidit posposar aquesta compareixença de Pedro Sánchez.
Per tant, decisió de Sánchez que va amb la línia del que li demanava també el Partit Popular. I també conseqüències d'aquesta convocatòria d'eleccions les trobem a Catalunya, i és que això ha provocat que el govern hagi decidit ajornar la presentació de l'informe sobre l'acord de claredat que està elaborant l'equip d'experts que coordina en Marc Sant Jaume. La previsió, per tant, és presentar-lo al setembre.
La idea inicial era que l'informe es presentés després de les eleccions municipals, però ara es tornarà a ajustar el calendari, fet que també ajornarà l'inici del debat social i ciutadà. Ara caldrà veure també quin és el recorregut d'aquest projecte impulsat pel mateix president Pere Aragonès en cas que la dreta arribi a Moncloa a partir del 23 de juliol.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
De 2.000 alumnes catalans s'han matriculat a la selectivitat que es farà la setmana que ve. Són un 3% més d'alumnes dels que es van matricular l'any passat i, de fet, aquesta és la xifra més alta des de que es fan les proves d'accés a la universitat.
Fons del departament reconeixen que la selectivitat de l'any que ve està envoltada de molta incertesa després que aquest dimecres Pedro Sánchez, de fet, convoqués eleccions generals anticipades, dissolgués les Corts i, per tant, es paralitzés l'aprovació del decret que regulava, de fet, aquesta nova selectivitat que havia de començar a aplicar a partir del 2024. Ara bé, per a les proves d'accés a la universitat d'aquest any no s'ha de patir i, segons la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Román, les proves seran similars a les que s'han fet els altres anys.
Tranquil·litat, perquè aquests estudiants es trobaran amb unes proves PAU que seran similars a les últimes edicions. Els nostres estudiants ja han superat el batxillerat i, per tant, de fet, les PAU les superen el 97% dels estudiants que es presenten.
És que, segons el Departament d'Universitats, la majoria dels matriculats a la selectivitat venen del batxillerat, el 78%, mentre que la resta provenen de la formació professional de graus superiors i també altres vies.
Així doncs, pel que fa a les dates del 6 al 30 de juny, es farà aquesta preinscripció universitària. El 22 de juny, com a màxim, els alumnes rebran la seva nota i el 12 de juliol es farà la primera assignació de places. Traslladem ara a Barcelona perquè l'exèrcit espanyol diu que tenien permís per fer les proves militars a Collserola. Recordem que aquesta setmana alguns soldats han estat fent maniobres per aquesta zona de Barcelona, fent pràctiques amb armes de foc, tot i que la normativa no ho permetia. El coronel Rubiella ho ha dit durant la inauguració de les jornades de portes obertes de la caserna del Bluc a Barcelona, en motiu del Dia de les Forces Armades, que se celebra demà. I ha anat la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. El coronel Alejandro Rubiella, cap de l'Oficina de Comunicació de l'Exèrcit a Barcelona, ha assegurat que sempre demanen autorització per sortir a entrenar.
Digamos que hacíamos instrucción y adiestramiento con nuestra gente. Nuestro trabajo es salir al campo y somos extremadamente respetuosos con la normativa vigente y con los temas medioambientales. Entonces nosotros salimos ahí, solicitamos, comunicamos que se va a hacer la actividad y se hace normalmente, nos movemos por los espacios públicos como cualquier otro ciudadano puede hacerlo, porque es un derecho constitucional el poderse mover por toda España.
Ha manifestat durant el primer dia de portes obertes a la caserna del Bruc, a Barcelona. Hi ha exhibicions de combat dels gossos detectors d'explosius o de drons. També hi ha present les diferents unitats de l'exèrcit espanyol, com per exemple l'Armada, l'Exèrcit de l'Aire, la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències, la Delegació de Defensa Barcelona i l'Exèrcit de Terra. L'objectiu d'aquests dies és donar a conèixer el que fan les forces armades a la ciutadania.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, canviant de qüestió, el Servei Català de Trànsit alerta dels problemes que hi pot haver aquest cap de setmana amb la festa dilluns per la segona Pasqua i el Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa a Montmeló, amb especial atenció a l'autopista AP7. L'operació sortida es posa en marxa avui a les 3 del migdia, tot i que demà matí és quan es preveuen més problemes.
La previsió és que 470.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres a la tarda i dissabte al matí i que dilluns en retornin uns 280.000. Trànsit aplicarà mesures especials davant d'aquest tipus d'operacions, a més d'alguna que és nova. Des de Trànsit recomanen planificar els desplaçaments per evitar les hores punta i vies amb més trànsit o arribar al circuit en transport públic. Els Mossos faran més d'un miler de controls. És Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit.
És molt, molt, molt important programar-se la sortida i el retorn i informar-se de com estan aquestes vies. I dos, buscar vies alternatives quan sigui possible. A la C32 en direcció nord és una via alternativa, tant de pujada cap al nord com de baixada al nord cap al sud, i la C32 al sud també és una alternativa, en aquest cas és de peatge, però aquesta ja és més habitual.
I encara mobilitat, atenció si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè durant 4 caps de setmana estarà tallada aquesta circulació a l'estació de la Granada per les obres d'integració de les vies d'ample europeu. Això obligarà a fer per carretera, en autobús, el tram de trajecte que hi ha entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès.
L'actuació consisteix en l'adaptació de les vies 1 i 2 de l'estació, el muntatge d'aparells de la via en ample mixt, l'adaptació i la prolongació de les andanes, la construcció d'un nou pas inferior dotat d'ascensors, així com treballs d'electrificació, obra civil i de control i senyalització, d'entre d'altres. Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un servei de transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, també han reforçat el personal auxiliar de les estacions destinat a la informació i també l'assistència dels viatgers.
I a Barcelona, la línia L4 del metro, que és la que va fins a la platja, funcionarà a mig gas durant el juliol i l'agost per unes obres de millora que s'hi han de fer. La renovació de la via del tram central d'aquesta línia, la més utilitzada, de fet, per viatjar a les platges, interromprà la circulació a 6 parades, de Ciutadella a Vila Olímpica a l'estació de Girona, entre el 26 de juny i el 31 de juliol. Després, de l'1 al 25 d'agost, d'agost el servei només es tancarà en 4 estacions de Jaume I a Girona.
I per reduir aquesta afectació a la L4, que transporta 65.000 viatgers al dia al juliol i 45.000 a l'agost, Transports Metropolitans posarà un servei especial amb autobusos. D'altra banda, també estarà sense servei 2 mesos la línia T4 del tramvia entre Ciutadella i Sant Adrià per unir les vies amb el futur intercanviador de Glòries.
I atenció també aquest estiu, perquè amb aquesta sequera persistent farà que la panerola americana sigui la gran protagonista de les plagues a Catalunya.
Així ho detalla l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental a motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que té lloc la setmana vinent. Aquestes paneroles provenen de la xarxa de clavegueram i es poden trobar a tota mena d'edificis. La pujada de temperatures farà aparèixer també la panerola alemanya, mosquits tigre també i rates. Alhora, la patronal alerta que el turisme i els viatges internacionals contribuiran a la proliferació de les xinxes de llit. Des de l'associació afirmen que la millor prevenció és la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades, desguassos i arquetes del clavegueram.
I canviant de qüestió, el cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla, veu poc probable que la pacient que aquesta setmana ha ingressat a l'Hospital de Sant Sebastià del País Basc amb símptomes compatibles amb febres hemorràgiques s'hagi contagiat d'Ebola. Trilla ho ha dit a Ràdio Estel.
Per freqüència i tenint en compte d'on ve, és bastant més probable que no tingui cap d'aquestes malalties. No hi ha actualment un brot, que això seria una cosa que evidentment posaria més en alerta, però és evident que desconec per complert la història. Però clar, antropòloga, dius, home, no s'haurà estat en un hotel de 4 estrelles, s'haurà anat a algun poble perdut a aprendre o a reconèixer o a fer alguna cosa. I si en aquell indret hi ha hagut algun cas que tampoc sabem ben bé de què és i tal, doncs encara fa augmentar una mica la sospita.
Ahir, recordem, es van enviar les mostres de la pacient de 54 anys al Centre Nacional de Microbiologia i avui s'han de saber els resultats. Tot i així, podrien no ser concloents i aleshores s'hauria de tornar a repetir aquesta anàlisi. Ahir acabem encara amb 2 apunts més, i és que a Barcelona s'ha aconseguit desmantellar un grup criminal que es dedicava a robar ordinadors i material informàtic de diferents empreses de l'àrea metropolitana. La banda estava formada per unes 10 persones.
Els lladres entraven a les empreses a la tarda i robaven els aparells que trobaven al seu abast. Normalment hi accedien quan estaven oberts, però fora del seu horari d'atenció al públic. Per ara, els Mossos d'Esquadra els adjudiquen fins a 34 robatoris. A més dels ordinadors, van robar també diners en efectiu i altres aparells d'electrònica amb un valor que ascendeix a més de 200.000 euros, sense comptar els danys ocasionats en els robatoris. La investigació no es dona per acabada i no es descarta que hi pugui haver noves detencions. Els detinguts que hi ha en aquests moments tenen entre 26 i 56 anys.
I per últim, a Rajadell, això és al Bages, els Mossos han detingut 2 homes que vigilaven una plantació de marihuana amb pistoles.
Els homes de 20 i 29 anys vigilaven una plantació de 789 plantes. Després de diverses sospites, els agents van decidir entrar a la casa aquest dijous a primera hora del matí. A l'accedir-hi, un home va fugir en direcció a la zona boscosa, però l'helicòpter dels Mossos el va localitzar i el va poder detenir. Al costat de la casa, els agents hi van trobar una tenda d'acampada des d'on vigilaven l'immoble i, a dintre d'aquesta, una pistola muntada i carregada. L'altre detingut estava dintre de la casa en aquell moment. Els detinguts declararan en el jutjat d'instrucció en funcions de guardià de Manresa.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Oh, 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 els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app, Més Estel. Més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
De la tarda obrim avui el bloc local i comarcal a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, que estrenarà aquest juliol, atenció a les visites guiades pels escenaris del rodatge de House of the Dragon. La ficció de la plataforma HBO va escollir els jardins de Santa Clotilde de Lloret per ubicar-hi part dels exteriors del Palau del King's Landing. Ara els visitants podran visitar una recreació d'aquestes escenes. La visita es podrà fer cada divendres a partir del mes de juliol i tindrà un format híbrid entre visita guiada i teatralitzada.
Des de Lloret Turisme diuen que des de fa temps que es va fundar Lloret Film Office, ja s'han fet una quarantena de rodatges de pel·lícules i sèries al municipi de la Costa Brava amb secretisme absolut. De fet, diversos dels protagonistes de l'spin-off de Game of Thrones van arribar a Lloret per gravar-hi aquestes diverses escenes, i això crea un anomenat turisme de rodatges en aquesta població. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Kingan, ho diu, i diu que aquesta escenografia que han preparat recrea el món fictici d'aquesta sèrie.
El Departament de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Lloret ha fet una inversió específica per tal de construir tota una sèrie d'elements escenogràfics relatius a tot l'imaginari, doncs, bueno, de Game of Thrones i específicament de House of the Dragon, per tal que el visitant, doncs, també pugui crear el seu propi contingut, i per nosaltres com a destinació és molt potent que això es pugui compartir a xarxes socials, crear imaginari, imatges, etc.
Amb tot, Kingan, que no ha volgut donar més detalls d'aquesta escenografia per mantenir la sorpresa, i veu el projecte una nova manera de rellançar el turisme a Lloret.
I a Ripoll, alumnes d'aquest municipi han impulsat una nova campanya per reivindicar el comerç local perquè els més petits se'l facin seu i animin els seus pares a comprar al poble i no per internet.
I els nens i nenes ripollencs ho tenen molt clar. Cada vegada hi ha més botigues tancades, i si no es fa res, Ripoll, diuen, serà un poble dormitori. Són en Roc i en Miquel, alumnes de segon de primària de l'Escola Padrona de Ripoll.
Pues que estudiéssim els oficis del botiguer i botiguera i que descobríssim per què la gent no compra a Ripoll. La compra d'aquí, compra per internet, o diuen que està al preu o hi ha massa varietat.
Vam pensar entre la classe i vam fer un cabàs que per fer que la gent compri a Ripoll.
I, de fet, aquesta classe va acordar també fer un vídeo, dissenyar cartells i també una escultura, que, de fet, avui s'ha presentat amb el suport de l'Associació de Botiguers de la Ciutat, i s'anunciarà un concurs també amb els cartells que han fet.
Anem ara cap a Osona i al Lluçanès, perquè 8 agroproductors d'aquestes dues comarques catalanes s'han aliat per ser més forts davant les adversitats que estan patint. Per fer-hi front, han creat la marca Directa Productors i vendran els seus productes un cop al mes en una botiga a les Masies de Roda. Per presentar-se en societat, han organitzat una jornada demà dissabte, on oferiran un tast dels seus productes.
Hi podran trobar pollastre ecològic, carn de vedella Angus, carquinyolis artesanals o kombucha. Són alguns dels productes que elaboren aquests 8 elaboradors agroalimentaris que s'han aliat per ajudar-se els uns als altres. Els impulsors de la iniciativa creuen que sumar esforços també els pot ajudar a abaratir alguns costos, com ara el de la logística o el d'espais. Ho explica Judit Saus, de l'empresa de pollastres ecològics Niu Verd de Sant Feliu Sasserra.
Els petits productors estem molt sols, molts cops no tenim infraestructura, no? Infraestructura a vegades de gent, gent de ventes, gent per millorar les instal·lacions, la producció. Llavors estem fent-ho tot. Aquest vendre directe implica que has de fer tots els papers de l'auca, des de produir, no?, a elaborar i a vendre. Llavors a vegades no arribes a tot. Amb la pujada que hi ha hagut de preus en aquest any, doncs cada cop estem més collats. I, de fet, moltes explotacions estan patint molt i algunes estan tancant.
Des d'aquest dissabte ja poden trobar al nou espai productes de Manlleu, Olost o Tavertet, d'entre altres poblacions de producte a quilòmetre zero.
Marxem ara cap a Lleida perquè han creat una nova ruta turística per rellançar les Terres de Ponent amb la campanya Els Fars de Ponent, una iniciativa que busca promoure nous campanars i talaies de la plana de Lleida.
La iniciativa s'ha estrenat amb nou fars amb el de la Seu Vella de Lleida, volíem dir, encapçalant aquesta llista. També hi apareixen els campanars de les Borges Blanques, Balaguer o Tàrrega, d'entre d'altres. El projecte Fars de Ponent busca posicionar en l'àmbit turístic i patrimonial les comarques de la plana de Lleida i incidir en la millora de la marca Ponent. L'alcalde de Linyola en funcions, impulsor d'aquest projecte de Fars Ponent, Àlex Massas, parla del passaport que es donarà als visitants.
El passaport, veieu, porta en principi també un element simbòlic, que és la boira, i quan s'aconsegueix la visita es facilita el segell, i el segell escampa la boira i apareix ja amb color el far, i també un lema que descriu simbòlicament cada far, no? També hem buscat simbolisme i una mica de poesia per descriure els diferents fars amb les històries que s'explicaran a cada far.
La ruta dels nou fars de Lleida no té cap ordre determinat i es podrà realitzar en el marge d'un any. Això sí, no es recomana fer-la tota en un dia.
I no deixem aquestes terres perquè Alcarràs acollirà una planta per fer assajos i fabricar productes fets amb proteïna vegetal. El projecte té un cost de 12 milions d'euros i la Generalitat preveu que les obres puguin començar de cara a l'any vinent.
Amb tot, Alcarràs, que també serà ara famosa per aquesta nova planta, que assajarà les tecnologies més punteres i elaborarà també productes a partir de proteïna alternativa a la carn, principalment la que prové de llegums, soja o pèsols. Però també podran experimentar en l'àmbit de les proteïnes alternatives provenients dels insectes, els vegetals i les algues, en un espai on disposaran de la maquinària, la tecnologia i l'equip necessari per poder validar els seus projectes. El president d'Alcarràs Bioproductors, Jordi Jové, considera que amb tot la proteïna vegetal no és cap amenaça pel sector ramader de la zona.
Creguem que no és una competència, o sigui, hi ha línxols de mercat per cada un de nosaltres, per molt que ja ens oposem, no hi podrem arribar a estar en contra, perquè tampoc, i si podem col·laborar uns i altres i utilitzar les instal·lacions envers amunt o envers els altres, crec que és millor que consensuau amb el propi sector, que no ens vim consensuat de fora.
I aquesta nova planta que es construirà tocada a la planta de compostatge Alcarràs Bioproductors i comptarà amb un 40% del finançament a través dels fons FEDER de la Unió Europea i el restant anirà a càrrec de totes les institucions. Amb tot, el govern de Pere Aragonès vol consolidar amb aquesta inversió Lleida com a pol de bioeconomia catalana.
Va, i cap a Tarragona ara, perquè l'Ajuntament ha col·locat ja les 6 últimes llambordes Stolperstein per homenatjar els tarragonins deportats als camps d'extermini nazis.
I, de fet, des d'aquest mes de març s'han instal·lat 24 d'aquestes pedres de memòria davant els edificis de la ciutat on van viure les víctimes del nazisme tarragoní. L'alcalde en funcions, Pau Ricomà, ha afirmat que cada llamborda col·locada als carrers del municipi recorda un nom, una vida, una història que mai no hauria de ser oblidada. Segons les dades actuals, 55 veïns de Tarragona, tots homes, van ser deportats. D'aquests 34 van morir assassinats, un va desaparèixer i 20 van ser alliberats. Ricomà creu que aquestes llambordes són una crida a la reflexió i a l'acció i que ens recorden, diu, els perills de l'odi, el racisme i la intolerància i ens insten, diu, també a treballar per construir una societat justa, tolerant i lliure sense prejudicis.
I a Solsona ja ho tenen tot a punt per tornar a fer sonar l'orgue de la seva catedral després de 4 anys d'obres de restauració. L'instrument, que data del 1853, es trobava en molt mal estat de conservació.
L'empresa Blancafort és qui s'ha encarregat d'aquests treballs que han costat 700.000 euros. El restaurador Albert Blancafort destaca que és un instrument molt especial perquè és un dels pocs orgues d'escola catalana que es van salvar de la Guerra Civil i, a més, diu, té una estètica i una sonoritat que el fan únic a Blancafort. Explica amb quin estat se'l van trobar.
Ens vam trobar un orgue en molt mal estat, amb molta deficiència, perquè ens entenguem, estava un 10% del seu rendiment i clamava una restauració. Quan vam poder accedir a fer els treballs, evidentment vam acabar de descobrir coses que no sabíem, que no les saps fins que ho obres i realment trobes el que hi ha, no? I realment estava malmès. Pas del temps, ja per un temps sense gaire atenció.
Aquesta restauració, per tant, que ha permès netejar i reparar els més de 3.000 tubs que té l'orgue i també han fet un nou pedaler amb 27 notes, ja que l'antic només en tenia 9. La reinauguració i la benedicció d'aquest orgue es farà aquest diumenge, 4 de juny, a l'Isba de Solsona. Francesc Conesa serà l'encarregat de fer-ho i tot seguit hi haurà diverses intervencions musicals.
I tot i que no és gaire habitual, cada 4 anys en algun municipi català encara hi ha dos candidats a l'alcaldia que empaten a vots en les eleccions municipals. En aquestes darreres, les que es van celebrar diumenge, ha passat a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva. L'actual alcalde, Josep Roquet, que és de Junts, va obtenir 227 vots, els mateixos que els que va obtenir el candidat d'Esquerra, Xavier Santos, cosa que els atorga 3 regidors a cadascun.
Les altres dues candidatures que es presentaven no van assolir cap regidor, per tant, hi ha un empat tècnic que els jutjats de Santa Coloma de Farners estan mirant de desfer avui divendres per atorgar un quart regidor a una d'aquestes dues forces independentistes, i el procediment serà del tot surrealista, i és que si el jutge dona vàlides aquestes actes de diumenge, ell mateix llançarà una moneda a l'aire per decidir qui es fa amb aquest quart regidor i, per tant, amb l'alcaldia.
Vaja, acabem aquest recull comarcal. La Banyoles, atenció, la temporada de la banya l'Estany començarà ja a partir de demà dissabte i s'allargarà fins al 17 de setembre. L'horari d'accés fins al 22 de juny serà de dilluns a divendres de 2 del migdia a 7 de la tarda, i els caps de setmana a partir del dia de Sant Joan s'obrirà des de les 11 del matí.
A més, els mesos de juliol i agost els horaris s'ampliaran de les 10 del matí a les 8 del vespre, i com a novetat aquest horari s'allargarà aquest any i per primera vegada fins l'11 de setembre. A la caseta de fusta hi haurà un aforament de 250 persones i disposaran, com cada any, de servei de socorrisme.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. Va, tanquem el programa. Abans ho fem repassant la informació esportiva. Informació amb la mirada posada a Eindhoven. El Barça femení trepitja aquesta hora la gespa del Philip Stadion per primera vegada, on demà hi jugarà la final de la Champions League contra el Wolfsburg.
Les Blaugrana van viatjar a Eindhoven ahir i ara s'entrenen a l'escenari d'on demà es jugarà aquesta final, la tercera consecutiva del Barça. El tècnic Jonathan Giraldi ha recuperat Lucy Bronze i Fridolina Rolfo. Ochoa, les qui genera més dubtes després de lesionar-se fa un parell de setmanes contra el Madrid. També han estat cridades a pujar a l'avió Vicky López i Maria Pérez del filial. La capitana Alexia ha enviat una indirecta a Giraldi on li ha dit que està preparada per jugar els minuts que consideri el tècnic.
Em trobo al 100%. Al final crec que la responsabilitat de cada jugadora és donar el 100% a nivell individual per posar-ho al servei de l'equip, i aquesta és la meva situació actual. Després, el de quants minuts jugui una jugadora, si qui sigui, doncs és una cosa de l'entrenador, i la nostra feina és el que t'he dit, posar el 100% de la nostra part per donar el nostre servei a l'equip.
El Barça parteix com a favorit, però tot i així no es volen confiar davant un rival que ja les va guanyar la temporada passada.
Va ser a la ronda anterior, a les semifinals. L'eliminatòria va ser pel Barça gràcies al partit d'anada al Camp Nou, que va acabar amb un resultat de 5-1. És el partit que va batre el rècord històric d'assistència en un partit femení, amb 91.648 espectadors. La derrota va ser el partit de tornada, on van caure per 2-0, però van fer bo el resultat que van treure a casa. Per això, Aitana Bonmatí demana prudència.
És un gran equip europeu que també ha guanyat Champions, que la gent no es pensi que està guanyat res, perquè serà un partit molt i molt igualat. I és cert que la tornada va ser un partit totalment diferent, on vam perdre 2-0. I bé, jo màxim respecte que li tinc a aquest equip, perquè té grans jugadores de nivell mundial.
Uns 8.000 espectadors acompanyaran a les Blaugrana a Eindhoven si acaben guanyant la segona Champions de la història del club després de la del 2021. Es farà una celebració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
I aquesta nit a Eindhoven mateix, Joan Laporta sopara amb el president de la UEFA, Alexander Zeferin, en la trobada de directius, enmig dels dubtes de si el Barça serà expulsat o no de la Champions pel cas Negreira.
Hi haurà cara a cara entre Zeferin i Laporta després que el diari ABC apuntés que 2 inspectors de la UEFA han conclòs que el Barça s'ha de quedar almenys una temporada sense competir a la Champions, a banda de ser sancionat econòmicament.
I per ser, Anna, parlant del cas Negreira, el jutge imputa el fill de José María Enríquez Negreira pels cobraments milionaris del Barça.
La fiscalia havia demanat deixar-lo en qualitat de testimoni, però ara ha passat a ser investigat. La jutgessa veu indicis de blanquejament, on s'hi hauria de sumar corrupció esportiva, administració deslleial i falsedat documental. Recordem que el fill de Negreira va cobrar del Barça a canvi d'informes arbitrals i també forma part de l'entramat empresarial, al qual forma part el seu pare, on va rebre més de 7,3 milions d'euros en 20 anys.
I també, parlant del Barça, ahir es va fer el comiat de l'encara jugador i capità del primer equip, Jordi Alba.
El de l'Hospitalet deixa el club després d'haver sumat 18 títols.
Ni en mis mejores sueños podía imaginarme una mejor despedida. Gracias a los socios, aficionados y culés de todo el mundo por el gran cariño que siempre me habéis dado por la calle, en el Camp Nou o en cualquier parte. Hemos pasado momentos espectaculares y otros que no han sido fáciles. Han sido 18 años, 7 en la cantera y 11 en el primer equipo, donde el Barça me lo ha dado todo. He intentado siempre dar lo mejor de mí por este escudo y representarlo de la mejor manera posible, aunque a veces es verdad que he sido un poco vinagre.
Laporta es va emocionar quan va explicar que Jordi Alba va renunciar a una part molt important del sou, on ha afegit que molts pocs professionals del futbol són capaços de fer-ho. D'altra banda, una de les anècdotes de la nit va ser quan l'encarregat de fer aquest acte de comiat, José Corbacho, li va preguntar per què li diuen Folletti.
Yo jugaba en el Nasty, fue muy bueno porque, bueno, tenía 19 años y siempre todo el mundo, Folletti, va Folletti hoy, va Folletti, va guaperas, va Folletti, todo el mundo, Folletti, Folletti, Folletti.
Sigues bastante Folletti también, ¿no?
Hombre, ahora mismo estoy mucho mejor que cuando tenía 19. Es verdad que mi mujer me arreglaba bastante, porque vestía horroroso, físicamente da un cambio espectacular.
Que ha sido como el vino, ¿eh?
Esto sí, mejorado. Sí, la verdad estoy ahora mismo en un nivel muy bueno.
A Jordi Alba no li calen padrins.
Evidentment que no. A l'Espanyol va, la Federació de Penyes ha fet una crida a tots els aficionats blanquiblaus perquè diumenge el partit contra l'Almeria, que jugarà a Cornellà al Prat, vagin vestits de negre com a protesta pel tracte arbitral que han rebut en els partits contra l'Atlètic de Madrid i el València.
Segons els aficionats pericos, el gol de Griezmann, validat pel VAR, i el gol anul·lat de César Montes, la falta de Braithwaite i el penal sobre el danès en l'afegit a Mestalla mereixen una resposta contra la Lliga i la Federació. La proposta tindrà un lema que encara es conserva en secret, però provocarà que tothom vagi vestit de negre i es faci una xiulada continuada durant el partit. Aquesta protesta té el suport del club, que a través de la xarxa social l'acompanya amb el lema de dol per la justícia esportiva. A banda, és bastant probable que els jugadors també visibilitzin alguna acció pels mateixos motius vestint amb una samarreta negra. Per cert, que el tècnic Luis García en roda de premsa ha dit que vol continuar dirigint la banqueta i que hi ha molts jugadors que estan compromesos amb el club.
Creo que he encontrado jugadores comprometidos, jugadores con muchas ganas de estar, con muchas ganas de sumar, jugadores de verdad, que digo yo. Gente que ha sentido muchísimo lo que ha pasado, que siente el compromiso que tiene con el club, independientemente de que esté en primera división o en segunda división, y que ha sufrido mucho a lo largo del año y que tiene muchas ganas ya no solo de acabar este año, sino de empezar el siguiente. Y eso es muy positivo porque esa gente va a contagiar muchísimo, energía muy positiva de cara a que viene el año que viene.
I encara en futbol aquest migdia, el seleccionador espanyol absolut Luis de la Fuente ha fet pública la llista de 23 convocats per disputar la Final Four de la Nations League, una competició que jugarà a partir del 15 de juny als Països Baixos. Espanya jugarà la semifinal contra Itàlia.
La principal novetat de la llista és l'absència de Pedri. El canari s'havia perdut els últims partits de Lliga amb el Barça per unes molèsties, però el seu entorn assegura que se'ls havia perdut perquè l'equip no s'hi jugava res, perquè ja era campió de Lliga i estava acabant de recuperar-se. Finalment, ha quedat fora. En canvi, qui sí que ha tornat a la convocatòria és el seu company d'equip, Jordi Alba, que no va ser cridat en la convocatòria del mes de març. Segurament la lesió de Balde ha condicionat la llista de De La Fuente i per això ha cridat el jugador de l'Hospitalet. L'altre jugador del Barça que també formarà part de la selecció a la Final Four és Gavi. D'altra banda, també hi haurà el davanter de l'Espanyol Joselu i el porter català David Raya i l'extrem Dani Olmo, que ahir es va fer oficial la seva renovació amb el Leipzig fins al 2027. Luis de la Fuente, en roda de premsa, considera que ha cosit un equip guanyador.
La ilusión está desbordada, ilusionante. ¿Cómo no va a estar ilusionado ante una posibilidad, un escenario de en dos partidos ganar un título que hace 11 años, si no me equivoco, que la selección no ganamos un título a nivel absoluto? Entonces, ¿cómo no voy a estar ilusionado? Estoy ilusionadísimo, estoy responsabilizado, estoy contento de tener la posibilidad de elegir a estos futbolistas, 23 fantásticos futbolistas, que en mi opinión, en mi idea, en nuestra idea, nos van a llevar a ganar un título.
De la Fuente també ha tret ferro de la primera crisi de confiança de la federació amb el seleccionador després de la derrota contra Escòcia en l'últim partit ara fa 3 mesos.
Fue claro, contundente, dijo que esa noticia, esa información, que era falsa. Falsa es falsa, no hay más. Y dijo que el apoyo era total e incondicional. Que yo lo siento, tanto del presidente como de la dirección deportiva y lo que es más importante, de los jugadores. Total y absoluto convencido. Así me lo transmiten ellos.
La selecció espanyola es concentrarà el divendres de la setmana que ve a les Roces, on s'hi estaran fins dimarts 13 de juny. La Final Four de la Nations League arrencarà el 15 als Països Baixos, on jugaran les semifinals contra Itàlia.
Va, continuem parlant de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest vespre el Barça pot certificar el passi a la semifinal si guanya el València en el segon partit dels quarts de final.
Els blaugrana venen de guanyar de 10 el primer partit al Palau i guanyant avui a la Fonteta a les 9 de la nit en tindrien prou per classificar-se per les semifinals de la Lliga. Qui guanyi, ja sigui avui o diumenge, s'enfrontarà a l'Unicaja, que ha superat el Tenerife de 23 punts.
I pel que fa als play-offs d'ascens, el Lleida força el quart partit després de guanyar el Valladolid a casa de 8.
Els de Gerard Encuentra han situat l'1-2 a la sèrie amb una victòria convincent que han dominat des de l'inici. Ara el Força Lleida jugarà el quart partit demà dissabte a les 7 de la tarda, també al pavelló Barris Nord, per mirar d'empatar la sèrie i forçar un 5è duel que jugaria en terres castellanes.
I pel que fa a l'hoquei patins, avui també es juguen els tercers partits de les semifinals de l'hoquei lliga masculina.
A 2:15 del vespre, Noia Barça i Calafell Liceo, tant blaugranes com gallecs guanyen per 2-0 la sèrie i una victòria avui els classificaria per la final. D'altra banda, el Girona ha renovat Jaume Llevarola per una temporada més. El porter de 47 anys jugarà la seva desena temporada amb l'equip blanquivermell. I a l'Hockey Lliga Femenina, el Manlleu ha comunicat que Anna Bulló no continuarà el proper curs al club després d'haver defensat tota la vida els colors del Manlleu.
I mirem el Roland Garros de tenis. El número 1 del món, Carlos Alcaraz, jugarà la tercera ronda contra el canadenc Denis Shapovalov.
Un partit que començarà cap a 8:45 del vespre. També juguen dos dels principals candidats a emportar-se el trofeu, Novak Djokovic, que s'enfrontarà d'aquí a mitja horeta ben bona contra el tenista espanyol Alejandro Davidovich, i el grec Stefanos Tsitsipas, que juga contra l'argentí Diego Schwartzman, cap a 4:45. Al quadre femení, la cap de sèrie número 3 del torneig, Jessica Pegula, ha caigut eliminada en tercera ronda per la belga Elise Mertens en 2 sets.
I per últim, a la Fórmula 1, aquest cap de setmana arrenca Montmeló al circuit de Barcelona-Catalunya. És l'edició número 33 de la història.
Aquest migdia comencen els entrenaments, d'aquí a mitja hora comencen els primers lliures i a les 5 es faran els segons entrenaments. Per diumenge, que és el dia de la carrera, s'espera una assistència de 120.000 persones, en què es preveu que el 60% dels assistents siguin estrangers. Aquest any, el traçat del circuit té una novetat, ja no es farà servir la xicana de després de la zona de l'estadi, sinó que hi haurà 2 revolts ràpids de dretes per tancar la volta. Les entrades pel dia de la carrera, per diumenge, van dels 50 euros fins als 4.000 pels packs VIPs.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. Va, tanquem amb la informació cultural. D'aquest programa, la informació cultural marcada avui pels Premis Nacionals de Cultura del Govern, el cantautor Joan Manuel Serrat, el pintor Joan Pere Viladecans, la pallassa Alba Sarraute i la traductora Dolors Udina, i també el Festival Eufònic han rebut fa poca estona aquesta distinció, Olma.
Bona tarda. Sí, Xavi, aquests guardons, de fet, són la distinció cultural més important que dona el govern i s'atorguen cada any a 5 personalitats o institucions que hagin contribuït a la creativitat. L'acte de lliurament de la 15a edició dels Premis ha acabat fa poca estona al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El lliurament d'aquests Premis Nacionals de Cultura ens porta més bones notícies, atenció, pels fans de Joan Manuel Serrat, perquè el cantautor...
Què dius ara?
Ha deixat la porta oberta a que el puguem seguir escoltant, tot i que hagi deixat els escenaris.
Vaja.
Jo no vull parlar de cloendes, perquè porta mala sort, això de parlar de cloendes. Però que, malgrat hagi pres la decisió de baixar el dels escenaris, no vol dir que hagi pres la decisió de deixar de ser artista, de deixar d'escriure cançons, de deixar de cantar-les i de deixar de viure.
L'escoltàvem, Joan Manuel Serrat, que ha rebut aquesta distinció després que el desembre passat digués adéu als escenaris després de 50 anys de carrera. En el seu cas, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts destaca que és una de les figures més importants de la cançó moderna, tant en català com també en castellà.
Evidentment, va més temes. Ja està tot preparat per viure una nova festa del Corpus Christi, una festivitat que tornarà a portar tradicions, com per exemple l'Ocomballa i les catifes de flors als carrers de tota Catalunya. A Barcelona hi ha una vintena de llocs on s'hi podrà veure l'ou ballant, tot i que aquest any s'han hagut d'adaptar també per la sequera. Aquest fet, Olma, farà que en aquelles fonts que no disposin de circuit tancat, l'aigua substituirà per aire per poder fer ballar aquest ou. També hi haurà altres punts on l'ou serà simplement estàtic.
Sí, tindrem ous com ballen, alguns per aigua, altres impulsats per aire i altres que no es mouran, no? Que estaran allà. Ja ho veurem. L'ou com balla es podrà veure, de fet, a 21 espais de Barcelona i, tot i que és el mateix nombre de punts que l'any passat, no són els mateixos. Hi ha 3 espais nous, que són l'espai Albert Monsons i 3 més que han caigut de la llista, entre els quals els jardins de Rubió i Lluc. Es mantenen, això sí, les localitzacions més clàssiques, com el claustre de la Catedral de Barcelona o el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. A banda de l'ou com balla, l'altra tradició de Corpus, com deia Xavi, són les catifes florals, un
element... Pensava que ara m'anaves a dir la Patum.
No, sí, també, del 9 al 11. No, del 9 no. El 5 a 11. Bé, un element patrimonial, les catifes florals, que serà present en espais molt variats de la ciutat, des de places, també a carrers, esglésies, a claustres i a museus. El programa de la celebració d'aquesta festa també inclou el tradicional repic de campanes a les 6 esglésies de la ciutat i la vigília de Corpus amb la ballada dels capgrossos macers, els gegants de la ciutat, els gegants del Pi i els gegants de Santa Maria del Mar. La festivitat acabarà amb la processó de Corpus, com marca la tradició, el proper diumenge 11 de juny.
I, evidentment, no ens en perdrem cap. Mira, mirem ara cap als Solsonès, perquè la nova orquestra del Miracle ultima els seus assajos per estrenar-se demà dissabte davant l'imponent retaule barroc de Carles Morató al Santuari del Miracle de Riner.
La nova orquestra la formen una vintena de músics i la iniciativa neix del festival Espurnes Barroques. El director de l'Orquestra del Miracle és l'organista Juan de la Rubia. Ell mateix ha avançat que en el concert de debut voldran mostrar la versatilitat de la formació i per això oferiran un repertori d'arrel barroca amb obres de Vivaldi, de Händel, Moffat o Bach. I ha conclòs el director amb aquesta reflexió.
La música clàssica en general i la música barroca, o almenys podem dir la música interpretada amb criteris històrics, és una música que ja fa anys que està d'alguna manera de moda, o és una música que té el seu públic, i en qualsevol cas pot ser no és un públic de masses, però sí és un públic lo suficientment gran com per omplir sales de concert o per omplir esglésies.
Les entrades pel debut de demà estan gairebé exaurides, ja ho sabeu. El concert, per cert, és a 7:45 del vespre.
I atenció, Olma, perquè avui us expliquem que la cantant Batgial és la protagonista de la nova campanya d'estiu, un dels anuncis més esperats de l'any, podríem dir. Ara anem a fer una mica de publicitat, però bé, com que és una de les tradicions de l'estiu...
Sí, és que és molt tradició.
És la nova campanya d'estiu d'Estrella Damm, la protagonitza Batgial amb el videoclip PKM, es diu? PKM, correcte?
PKM.
Tenim el tràiler ja.
Sí.
Escoltem-lo.
Acaba de sortir del forn, aquest tràiler, fa poca estona, i el podem escoltar. Un videoclip que s'ha rodat íntegrament a Catalunya, a Barcelona i a llocs de la Costa Brava, i aquesta iniciativa convida a gaudir de l'estiu al més pur estil mediterrani, vaja, com cada any. La producció compta amb la participació del youtuber X-Boyer i presenta una banda sonora escrita i interpretada per Batgial i titulada El Sol Medà. El nou tema de l'artista vilassarrenca s'estrenarà juntament amb la campanya i promet triomfar les llistes musicals aquest estiu. De moment, només podem gaudir del tràiler que escoltàvem.
I avui, nou dia de concerts al Parc del Fòrum de Barcelona, el Festival Primavera Sound acull avui les actuacions, entre molts altres, de Depeche Mode, Kendrick Lamar, Shellac Trueno o Selva Nua.
Aquests dies, fins al 3 de juny, el festival acollirà més de 250 actuacions al Parc del Fòrum amb milers d'assistents que provenen de més de 120 països diferents.
Va, i ara, com cada divendres, tanquem aquests 4 minutets que ens queden de programa. Olma, tens les sabates de ball posades?
Vinga, va, moure
les cabells. Va, noves cançons d'aquest divendres. Comencem pels catalans de Ludwig van, que han publicat El meu amor se n'ha anat de vacances.
Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el...
Es tracta del primer avançament del seu nou disc.
Una cançó que parla de les dues cares d'un desamor a l'inici de l'estiu. Per una banda, la alliberació després de la ruptura, i per altra, el moment desolador quan es toca a fons. El tema formarà part del nou disc de la banda, que portarà per nom Gràcies per venir, que veurà la llum el dia 20 d'octubre.
I també a casa nostra, el Ran 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 han publicat avui nou disc, que es titula Jo faig rànquers, tu poemes, i són així.
Tindràs pors, tindràs problemes, jo recordo...
Aquesta cançó que escoltem porta el mateix nom del disc, que també inclou temes com aquest Amstrad, que ja es va avançar la setmana passada.
El nou treball del Ran 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 és un cant a les coses boniques que ens passen quan la llum del sol presideix les nostres vides, quan els dies s'allarguen i el temps s'atura. Un disc produït per Arnau Baibé, membre dels Manel.
I una altra de les grans artistes de casa nostra, Clara Peya, ens ha mostrat avui el seu tema Sota les dents. Està preparant un nou àlbum per a la tardor amb 13 cançons interpretades per 13 cantants diferents.
I una de les cançons del nou disc serà aquesta, Sota les dents, que ha treballat al costat de Leo Risi i que tracta sobre la incomoditat d'evitar el propi cos. El tema més s'acompanya d'un videoclip dirigit i coreografiat per Ariadna Peya i amb Helena Gispert, Kiko López i Rita Noutel com a protagonistes.
I va, marxem ara cap a fora de casa nostra, al País Basc, el grup Belaco, ha estrenat avui Wild Liars. Tema que s'inclou en el nou disc de la banda, que sortirà el 8 de setembre.
Un disc que portarà per nom Sigo Regando i que serà el cinquè que publiquen els Belaco. El disc vindrà acompanyat d'una gira internacional que els portarà fins al Regne Unit i Itàlia.
I aquesta t'agradarà, Olma. Marxem ara cap a Astúries per escoltar el més nou de Rodrigo Cuevas.
Amor mío, por otro vas a la guerra. Quien tuviera una
un tema que ha titulat Casares.
Petit apunt, eh? Si voleu gaudir d'un bon espectacle, heu de veure Rodrigo Cuevas, sí o sí, els millors de tots. L'artista continua presentant les peces del que serà el seu proper àlbum d'estudi, Manual de Romeria, una cançó que ha fet conjuntament amb Eduardo Cabra.
Va, i ho dèiem abans també. Atenció, perquè avui qui suma avui nou àlbum a la seva extensa discografia és Bob Dylan. Cantautor nord-americà publica Shadow Kingdom.
I Dylan interpreta Shadow Kingdom versions actuals de cançons del seu històric catàleg, incloses algunes de les favorites dels fans, com aquesta, Forever Young. May you always be courageous, stand upright. L'àlbum inclou 13 cançons originals seleccionades pel mateix Bob Dylan.
I també des d'avui ja podem disfrutar del nou disc de Ben Harper. The day I turn 33. Nou disc de 10 cançons que porta per nom White Open Light.
10 noves cançons de pop minimalista, com aquesta 8 minuts que escoltem de fons, unes cançons que ens podran escoltar en directe aquest estiu a Catalunya en el concert que Ben Harper farà el 21 de juliol al festival Porta Ferrada, que es fa a Girona.
Va, i acabem amb una mica més de ritme. Madonna estrena el tema conjunt amb The Weeknd.
Madonna està doblement d'actualitat. Després de confirmar-se una col·laboració amb Sam Smith, ara s'hi suma la seva participació a la banda sonora de la sèrie The Idol, on interpreta la cançó Popular.
Molt bé, gràcies, Omar. Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, Xavi. Fins dilluns.
I a tots vostès també, bon cap de setmana. Ens veiem dilluns, que aquí a Ràdio Estel no fem festa, eh? Dilluns ens retrobem, per tant, a les dues, en punt. Ara us deixem, com cada tarda, amb Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Bon cap de setmana.